Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bon dia i molt bona hora des de la sintonia de la cadena Pirenaica. És mig quart d'una. Què tal, Ricky?
Molt bé. Molt mig quart d'una, retocadíssim, eh? Avui...
No siguis exagerat.
Retocadíssim. Doncs bé, 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 aquí estem. Moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. Benvinguts al Passeu sense trucar d'avui dilluns 13 d'octubre. Ens queden 79 dies per acabar l'any. I fem el programa 2846, que, com sempre dic, déu-n'hi-do, la cosa va sumant, va sumant, va sumant. Bé, espero que hagin passat un bon cap de setmana i la veritat és que, bueno, aquest cap de setmana hem tingut la fatal notícia de la mort de Diane Keaton, una actriu extraordinària que ens ha deixat. I, bueno, esperem dimecres amb el Jaume poder parlar d'ella, fer el nostre petit homenatge a aquesta actriu extraordinària que ens va deixar el dissabte, la Diane Keaton. A banda d'això, doncs, bueno, han passat forces coses que anirem explicant, algunes d'elles, com per exemple, dir-los que avui arrenca el judici contra Toño Sanchiz. Segurament preguntareu qui és aquest senyor o no, però bueno, aquest senyor és o havia estat l'ex representant de la Belén Esteban, i la fiscalia doncs ha sollicitat 3 anys i mig de presó per aquest home, sí, Toño Sanchiz, representant de Belén Esteban, i reclama una indemnització de 339.549 euros per una presumpta apropiació indeguda de més de 300.000 euros, que en aquest cas doncs eren, o se suposa que eren, de la Belén Esteban. Després també una altra cosa, i és que hem vist la Kate Perry amb el Justin Trudeau.
Oh, caram. Sí, aquest és el del Canadà?
El que havia estat, sí, exacte. Oh, el cap d'allà del Canadà. Es veu que són unes fotos publicades al Daily Mail aquest cap de setmana. La cantant diu de 40 anys i l'ex primer ministre canadenc de 53, doncs aparecen juntos besándose en el yate de Kate Perry. Són els primers rumors doncs de que estan sortint junts, sembla ser que des del mes de juliol. Després també un dels germans Gallagher, aquests xicots d'Oasis, concretament el Liam Gallagher, ha estat avi.
Sí, senyor, i jove.
53 anys. Imagina't. Sí, sí. La seva filla es diu Molly Morish i diu que la va conèixer fa 7 anys donant a llum amb aquest nen que ha nascut. Felicitats doncs també a l'amic Liam Gallagher, no? I després també tenim aquesta noia, l'Eugenia Silva, que té 49 anys i que ha estat operada a causa d'una artrosi. És una model molt maca, i ho ha compartit doncs a Instagram, que ha passat doncs pel quiròfan per implantar-se una pròtesi de titani al maluc.
Carai, Déu-n'hi-do,
sí, a causa d'una artrosi severa, com diu aquí. Diu, estoy cuidándome, escuchándome y entendiendo que estar bien también es esto. Això és el que ha escrit Eugenia Silva, que li desitgem doncs una rapidíssima recuperació.
I ja s'ha donat a conèixer el Nobel d'Economia, fa una estoneta, i és pels teòrics del creixement disruptiu mitjançant la innovació. Joel Mokyr, Philippe Agion i Peter Howitt.
Que van de 3 en 3 aquesta vegada,
Sí, és el trio Calavera.
Sí, el trio. Quan bajara. Sí.
Sí, els hi ha estat reconeguda, la seva tasca ha estat reconeguda amb el Nobel d'Economia pels seus treballs sobre els canvis tecnològics. Agion és considerat el cap econòmic, la ment econòmica d'Emmanuel Macron. És possiblement el més conegut. Sí. Home, molt al costat del president Macron.
Sí.
I els altres dos, doncs, potser no són tan coneguts per la gent, pel poble allà, no com es diu, però sí que dins del seu sector ho són molt, Joel Mocker i Peter Howitt. Aquests són els guanyadors del Premi Nobel d'Economia.
Doncs moltes felicitats. Bé, avui el sol ens ha sortit a les 8 del matí, 5 minutets, marxarà cap allà a les 7 de la tarda, 17 minuts. Tenim 11 hores, 11 minuts, 11 de l'11. Hores del punt més alt del sol a la 1 i 41 minuts. La temperatura, bueno, fresqueta, al matí, 8 grauets, i la màxima avui s'espera, doncs, de 20. La veritat és que s'està bé i fa una temperatura fantàstica. Jo ja signaria tot l'any aquesta temperatura, però clar, és allò que diem, aquí ha de nevar perquè si no neva malament rai, no? I amb aquestes temperatures no ens neva, no? Ojalà nevés tant com ha plogut.
No, home, no, tampoc no et passis, a veure.
No, tu, que sí.
Que nevi en coneixement. Sí, però que nevi en coneixement, també, eh?
Sí, però bona, jo em refereixo a una bona.
Sí, però...
Bé, la lluna minvant, avui, canvi de fase, lluna minvant, 50% il·luminada, 50% fosca, val? I el refrany d'avui és aquest.
Sí, Meteo Punader ens diu... Octubre fred mata el coquet.
Molt bé.
Pobret
coquet. Aquesta és un clàssic, eh? És un clàssic dels refranys d'octubre. Molt bé, doncs anem a repassar, a donar-li un cop d'ull als titulars dels diaris d'avui dilluns.
Doncs sí, mira, començarem amb l'Altaveu, que ha fet un reportatge audiovisual que porta per nom La pobresa silenciosa. I... del que s'extreu, doncs han fet aquests titulars. Mentre la macroeconomia andorrana va a l'alça de forma accelerada, cada cop són més les famílies que veuen com el seu poder adquisitiu s'esvaeix, que els seus ingressos queden curts per l'encariment del cost de la vida i com aconseguir viure dignament esdevé un repte quotidià. També l'encariment de la roba pel final de les rebaixes fa augmentar la inflació al setembre, un 2,8%, 6 dècimes per sobre des de finals de l'agost. Som-hi amb el salari mitjà de juliol, que se situa en 2.634,39 €, un 3,6% més respecte a l'any anterior. I la candidata macronista per la cinquena circumscripció arrasa a Andorra, es va poder anar a votar. I també mor mossèn Pau, home clau en la modernització de Sant Esteve d'Andorra, la vella. Pau Vidal Vidal, tenia 95 anys aquest mossèn.
Doncs que descansi en Pau.
I també el que arriben a les patums del ciclisme.
Ah, sí, és veritat, el Pogacar i el... Com es diu l'altre? Vingegaard,
sí.
Sí, Vingegaard.
Atenció, perquè hi haurà talls de carreteres i restriccions de trànsit.
Mira que bé.
Aquest diumenge per l'Andorra Cycling Masters.
Molt bé. Vale. Està bé, no?, tenir aquí els màxims...
A mi m'és igual, ja t'ho diré ara.
Guapo, no? Bueno, el diari d'Andorra ens parla, doncs, això, que de la candidata del partit de Macron, que representarà els francesos d'Andorra. Després també la digitalització de la xarxa d'aigua estarà enllestida, segons diuen, al mes de novembre. Avui que tenim tertúlia de pilotes en parlarem, evident, llarg i estès, no? Perquè realment el Morabanc ha començat fatal.
Molt malament.
I dos pallisses impressionants, El vestidor culpa la fragilitat mental del mal inici de curs. No tothom està d'acord amb això. Hi ha també qui culpa, evidentment, a la secretaria tècnica. Sí.
El culpa és tan lletja, no la vol ningú,
Sí, és veritat. Bueno, els hotelers que volen allargar ja el permís de temporer, la patronal demana modificacions per pal·liar la falta de mà d'obra al sector la propera campanya d'hivern. I, per exemple, el dirigent Paris diu que l'alternativa de la contractació en origen està en un estudi incipient. Encara no està massa clar, això. Pel que fa al comentari que fèiem de bàsquet, diu també el diari d'Andorra que 500 corredors de muntanya. La sortida ahir, s'hi van aplegar aquesta quantitat de gent, amb una prova que es va sortir a la Palomera, i és la Dinaift Torre Andorra Trail. També hi va haver una canitxada important,
Ah, sí.
Ah, de gossets,
Allà clar, de canitxes, no?
Sí, sí, una canitxada. Jo demano que es faci una bitxonada.
Clar, perquè, clar.
Sí, sí, es veu que va ser un èxit, i moltíssima gent, i molts canitxes, que són una bocada.
I moltes canitxes, també.
I moltes canitxes, també.
Són molt monos i boniques.
Dades del 2024, pressió fiscal rècord de fins al 27,5% del PIB. La càrrega impositiva puja per la recaptació provinent de les activitats immobiliàries i també del tabac. I què més? Per exemple, la llei del català, que ofega els centres i transforma l'ensenyament. Les guies volen que la llei sobre el turisme arribi abans de la primavera, i també hi ha una certa inquietud, això de cara a final d'any, perquè hi ha inquietud a França per la clausura de la banca postal.
Sí. Fa unes setmanes que us va comunicar,
Ja.
Molt bé, anem amb el Digital Andorra, com sempre anem amb aquest diari que destaca,
sí,
jo diria que gairebé cada dia, una de les entrevistes que fa el Gabriel Fernández, et felicitem,
sí,
per les entrevistes que fas.
I, tant,
i avui he tingut a la Nerea Robles, que és una treballadora social de Càritas Andorra, i així ho recull el Digital Andorra, el Digital An. El principal titular: a Andorra hi ha pobresa. Des de Càritas alerten que es tracta d'una pobresa silenciosa, perquè no sempre són persones amb la roba estripada o dormint al carrer. També es veu que a Andorra hi ha 1.500 llocs de treball per ocupar. 1.500 llocs,
Déu-n'hi-do.
On hi ha tu?
Carai, Déu-n'hi-do.
Després, Gran Valira, que avisa que els nous requisits pels migrants de fora de la Unió Europea dificulten la contractació. Doncs sí. I una notícia d'ahir amb un vídeo, l'alerta per inundació a la costa tarragonina amb milers de segones residències d'andorrans. I també a la PC tallada, una pluja que sembla que ha de continuar encara. No en té prou encara de ploure, i es veu que ha de continuar plovent, doncs, pròximes hores i propers dies també,
Molt bé. Doncs el diari Bon Dia ens parla de que els pagesos rebran dividends per la comercialització del cànnabis. Ho faran a través d'una societat creada ad hoc que s'integrarà a l'entitat perquè gestioni el cultiu del cànnabis. Després hi ha una fotografia molt maca d'un piano que té 150 anys. Sí, és un piano que diu aquí, el Bon Dia, les pàgines interiors, diu: només falta Machín, no? És un piano que està al vestíbul del Rosaleda i que s'està exhibint des de fa 15 dies, totalment restaurat. L'històric piano Herald de Ràdio Andorra.
Ah, carai, sí, sí.
Sí, sí, la veritat és que és una preciositat, però autèntica preciositat, Bueno, després també ens parlen d'aquesta diputada que representarà els residents francesos, es diu Natàlia Cogia, i, serà la que representi a la gent francesa que viu aquí al Principat. També ens parla el bon dia de, bueno, de l'amic Plaza, que resignat davant doncs, de la segona pallissa seguida i ha dit, doncs, diu, mireu, som els que som i de moment no hi ha més, no? Mm. I també FEDA, que invertirà 55 milions en alta tensió amb Espanya i en el parc eòlic del Maià.
Molt bé, doncs fins aquí aquest repàs. Anem a donar un cop d'ull a la frase del dia.
Sí.
Que avui és d'un senyor anglès del segle XVIII, poeta i pintor, i també gravador. Es deia William Blake. Diu, si el boig persistís a la seva bogeria, es tornaria savi.
Doncs igual sí. Vés a saber. Bé, avui és Sant Eduard.
Navarro,
sí. Des d'aquí, felicitats al nostre jefe.
I tant, moltes felicitats.
Tingui un feliç dia.
Sí. Sant Eduard, també anomenat Eduard el Confessor. Atenció, perquè va ser rei d'Anglaterra des del 1042 fins al 1066.
Sí, sí.
El seu sobrenom, el Confessor, reflecteix el seu compromís amb la castedat i la seva fama com un home honest i profundament devot. Durant el seu regnat es va produir un afebliment del poder real a Anglaterra, mentre la família Godwin augmentava la seva influència i poder.
Doncs felicitats a tots els Eduards i Eduardos. També Sant Florenci de Tessalònica, també Sant Geraldo de Ciergues, Sant Leobono de Salagnac, exacte, Sant Lubencio de Covern, Sant Rómulo de Génova, Sant Simberto de Augsburgo i Sant Teófilo de Antioquia.
O sigui... I també Santa Celedònia.
Ah, mira.
Santa Celedònia.
Sí, sí,
i qui
sí.
Fa anys, dius?
Avui fa anys un gran actor, Luis Tosar.
Home, quants en fa?
54.
Oh.
Més jove, més jove. I també una cantant bona, m'agrada molt, Índia Martínez, que en fa 40. I després l'actor de cinema, mica estrambòtic, Sacha Baron Cohen, que en fa 54. I també felicitarem, el vespre podreu seguir, si, bueno, podreu sentir si seguiu el Passeu Sense Trucar de la segona part, perquè avui ens fa anys un gran músic, Paul Simon, que en fa 84.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do,
ja.
84, eh? Paul Simon, sí. Sí, molt bé.
Sí. I ja que parlàvem de música...
Sí, ja sabeu que ara aquests dies estem recollint... Doncs els instrumentals, d'aquests instrumentals que han destacat a la història de la música, sigui del tipus que sigui el tipus de música. I avui ens sentirem un que, la veritat, va molt bé, perquè és dilluns i també convé...
Doncs animar-nos una miqueta, no?
Animar-nos una mica.
Clar, que és, home.
Té una marxa impressionant. És un tema molt, molt divertit. Jo crec que de seguida el reconeixereu, perquè bueno, va ser doncs, un dels temes que doncs, va sonar i molt, sobretot a les emissores de ràdio. També un típic tema molt utilitzat amb sintonies,
també,
programes,
també.
Publicitats, etcètera, etcètera. Avui els nostres protagonistes són Safri Duo.
Safridor, Uffe Severi i Morten Fries. Mm. Compositors, els dos.
I tant. Danesos.
Danesos.
Exacte, exacte.
Començaments dels 2000.
Sí, sí, sí. El començament del 2000.
Parlem de més de 20 anys, ja, eh?
Sí, i tant, i tant. I bé, bueno, són aquests ritmes que barregen bongos amb sons electrònics, eh? Mm. I la veritat és com...
Home, dona marxa, eh?
Home, com he dit abans...
Fa bellugar,
sí, és impossible no moure's, eh? Amb aquesta marxa que tenia el Safri Duo. La cançó està produïda per Michael
Parsberg,
exacte, i té, doncs, una barreja de tambors, timbals, amb girs musicals cap a la música, com dèiem, electrònica. I atenció, perquè aquest tema que us he escoltat, doncs, va vendre ni més ni menys que 1,5 milió de còpies a tot el món i es va convertir en el quart senzill, en el quart single, més venut a tota Europa.
Déu-n'hi-do, eh?
Es diu aviat, eh? Va, doncs oh, avui... Sí. Safri Duo, un grup, diguem-ne, extraordinari, que, sincerament, no sé si continuen o no en actiu. La veritat és que no he tingut temps de mirar-ho, però no sé si encara fan alguna cosa o ja es van dissoldre.
Em sembla que continuen, eh?
Continuen.
Sí, pues, sí, sí, sí.
Pues mira,
crec doncs que sí que continuen.
Millor.
Home, ja s'han fet grans, clar.
Home, com nosaltres. Com tothom. No et fot, com tothom.
Com nosaltres, com tothom, evidentment.
Evidentment, com tothom. Ni més ni menys.
Doncs no fa gaire que han estat fent concerts, eh? Vull dir que...
No sé, ho preguntava perquè ja et dic, no he tingut temps de mirar-me si continuen o continuaven o no en actiu, però vaja, m'alegra moltíssim de que continuïn fent música.
Sí. Doncs continuarem amb el nostre programa i a veure, és que estava mirant... Bueno, n'han fet, per exemple, n'han fet a Estocolm... a diferents poblacions de Suècia i també han estat per Mèxic, vull dir, aquest estiu, que sí, que estan en actiu encara.
Perfecte.
Doncs ara són 12:45, passa un minut i mig gairebé. Continuem al Passeu sense trucar.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Ara gaudeix d'una selecció de productes sense gluten al millor preu, com el pa de motlla clàssic Char de 300 grams per només 2,59 €, i els cereals cornflakes sense sucre Carrefour de 375 grams per només 1,89 €. I avui dilluns aprofita el 10% de descompte en tota la xarcuteria al tall i gaudeix dels millors pernils, embotits i formatges del mercat al millor preu. Amb Andorra 2000 Carrefour estalviem via cada dia. 100% preus baixos.
Andorra 2000. Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Ara aquí al Passeu sense trucar anem a viatjar fins a Barcelona... I novament ens arribem al Museu Nacional d'Art de Catalunya, perquè la setmana vinent posa en marxa una iniciativa que uneix, atenció, les arts i la salut. Serà del 20 al 26 d'octubre quan se celebraran aquestes activitats a hospitals i centres culturals de tota Catalunya. Porta per nom aquest esdeveniment Healing Arts Barcelona i està organitzat en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut i el Jamil Arts and Health Lab. Per saber-ne més, recuperem la xerrada amb Guillem de Fac Fullana Ferrer, que és el cap d'Acció Comunitària, Programes Públics i Comunicació de l'AMNAC. Ja hem parlat amb ell i ens fa molta il·lusió que torni a estar amb nosaltres. Guillem, benvingut, com estem?
Molt bé, moltes gràcies per tenir l'oportunitat d'explicar-vos cosetes interessants.
I tant que sí, perquè, home, l'enunciat és prou important com unir art o arts
i la salut. En què consistirà, Guillem?
A veure, és un esdeveniment que de fet ens fa molta il·lusió liderar, que de fet és un moviment global amb diferents activacions que hi han passat en ciutats de tot arreu, París, Nova York, Londres, etc. És el primer cop que passarà a l'Estat. El primer cop que passarà a l'Estat passarà a Barcelona, doncs, com has dit abans, del 1926. El que és una oportunitat per posar el focus la relació que quan te l'expliquen és molt òbvia, però al principi sorprèn, entre les arts i la salut. I aleshores el que es farà serà una programació de més de 90 activitats per tot Catalunya, a totes les províncies, de diferents entitats, organitzacions, museus, liceus, corals, de tot tipus, que treballen de forma conjunta amb centres d'atenció primària, amb hospitals, amb organitzacions de pacients, etc., per explorar el benefici que tenen les arts. El lema que hem fet servir és molt explícit. Diem, doncs, les arts ens cuiden,
i tant.
La cultura és salut.
Jo hi poso un interrogant. Les arts ens cuiden, Guillem, i la cultura és salut?
Sí, a veure, jo crec que això només fa falta que pensem aquell moment, doncs, que nosaltres hem pogut viure una experiència, no sé, pot ser aquest llibre en aquell moment de la vida que et va obrir els ulls o que et va consolar o que et va entusiasmar, aquell concert de música que tots tenim al cap, no?, quan érem joves o quan vam el primer concert que vam anar, doncs, amb els pares, amb els fills, o aquell moment de que quan estem en una situació, doncs, de tristor, doncs ens posem això, una música, o l'efecte que pot tenir el teatre, o que pot tenir escriure, no?, molta gent, un diari, un poema, compartir-ho, un club de lectura, anar a la coral, anar amb un grup de teatre amateur, veure una representació d'òpera, no sé, hi ha molts casos en què les arts tenen aquesta capacitat, no?, doncs, per fomentar el nostre benestar, no?, I això és el que reivindica aquesta setmana. Que això no és una intuïció, és un fet que sempre diem el mateix. No hi ha cap cultura al lloc del món, en cap moment de la història, que les arts no tinguin un paper fonamental.
Total.
No? És a dir, una cançó de bressol amb els nostres fills i filles, una paraula escrita o recitada o cantada, vull dir, és un element molt... molt important, no? I això és el que reivindiquem perquè també ho fa l'Organització Mundial de la Salut. És a dir, més enllà d'aquesta intuïció, ara hi ha multitud d'estudis científics que han demostrat l'evidència que segons quins tipus d'intervencions, doncs, tenen uns resultats de salut clars.
I tant. M'ha ve al cap ara, per exemple, perquè jo faig ioga, els mantres.
Sí,
no?
Per exemple. Sí, sí.
Sanen i et sents d'una manera com una elevació molt espiritual, això sí, que costa una miqueta, però que també s'està estudiant, aquest fet.
Bé, és un tema de que hi ha moltes declinacions del fet, no? Pensem, per exemple, doncs, en el benestar mental, el benestar emocional, és claríssim, però també reivindiquem o també s'estan demostrant, bueno, s'han demostrat exemples com, per exemple, no sé, una rehabilitació respiratòria per persones que tenen, doncs, una asma severa o una obstrucció pulmonar o que han estat trasplantats de pulmó, doncs una rehabilitació respiratòria feta a través del cant. És a dir, de forma conjunta amb l'Hospital de Bellvitge, doncs s'ha creat una intervenció amb l'Orfeo Català, que es munten uns grups mixtes de persones, doncs, que tenen aquestes dificultats respiratòries i que mitjançant el cantar, doncs, fan la respiració. Tenim altres, teatre,
també.
Per prevenció de caigudes en gent gran. És a dir, el fet de moure's, el fet de tenir una activitat que no és tan pesada com anar a un centre de rehabilitació, doncs amb una intervenció feta, sempre important, de forma conjunta, el grup de teatre i els professionals de la salut, es pot fer que aquestes persones grans es moguin d'una forma regular, vagin als assajos i estiguin fent un exercici físic, doncs, que potser els hi faria mandra o no els hi acabaria de fer el pes, i en canvi, doncs, amb aquesta activitat, que a més és social, que a més els hi permet sortir de casa, els hi permet conèixer altres persones, té encara beneficis afegits. Doncs, sí, les possibilitats són moltíssimes.
I tant que sí. Per exemple, estic pensant, jo que tinc una mare molt gran i ho tinc en una residència, doncs també perquè el cervell continuï funcionant, el fet de pintar.
Pintar,
eh?
Sí, sí, sí. sí.
pintar, sí, fer dibuixos...
Pintar, és... fer fang...
I tant, i tant.
Modelar...
Sí.
Clar, tot això ara hi ha una evidència robusta, no?, que diu que aquesta això, la pràctica artística, la contemplació artística qualsevol, de qualsevol vessant, té efectes bons en deteriorament cognitiu, en estimulació cerebral...
Total.
En un munt de coses, no?
Sí.
Aleshores, aquest és una cosa que nosaltres, com a Museu Nacional d'Art de Catalunya, fa temps que també treballem, perquè què ens interessa? Ens interessa demostrar, en aquest cas els museus, però pot ser qualsevol institució cultural, també té una funció social nova o diferent, o que no sempre es contempla, que és aquests objectius de salut, no? És a dir, entendre el museu, en aquest cas el MNAC, com un actiu que té la comunitat per gestionar els reptes de salut que li toca gestionar, no? La comunitat i les persones.
I tant que sí. Són aquestes activitats seran tant per professionals com per al públic en general?
Sí.
Sí, oi?
Sí, hi ha una pàgina web que és de healingartsbarcelona.org o la web del Museu Nacional d'Art de Catalunya,
sí,
on hi ha un mapa de totes aquestes més de 90 activitats. I n'hi ha de tot tipus. N'hi ha des de tallers, seminaris, conferències, projeccions de cinema, qualsevol de coses, fins a també, i això seria pel conjunt de la ciutadania, no? Per tothom hi pot anar, la immensa majoria són gratuïtes, per no dir totes, però també hi ha un parell de simposis especialitzats on vindran els màxims especialistes mundials a explicar-nos justament el que dèiem abans, aquesta evidència científica que hi ha darrere de les intervencions de Sant Salut. Això ho fem juntament amb l'Institut Català de la Salut, que lidera també juntament amb nosaltres l'aplicació de les arts en salut, i el dijous també ho fem amb Vall d'Hebron, fem un campus també doncs, molt centrat a la recerca i a les universitats.
L'art com a teràpia és fantàstic, i a més no és la primera vegada que des de l'AMNAC feu salut amb art i tot plegat, no?
No, és això, és una línia molt, molt sòlida que estem, que estem desenvolupant, fent projectes, sobretot, ja dèiem, amb Vall d'Hebron, amb l'Institut Català de la Salut, però també ara amb el Clínic, Sant Joan de Déu. Són projectes que ens permeten, com deia, no, reforçar la vocació social dels museus. I aquest és un tema que per nosaltres és molt estratègic. No?
Molt bé, molt bé. A part d'aquestes activitats... que t'ho he de preguntar, perquè si no m'estiraran les orelles, el tema de Sixena... Com tenim això?
Bueno, això no... Això està, va per un altre carril.
Va per un altre carril.
Bueno,
és que va tongades, no? De vegades se'n parla molt, després passa una temporada que no se'n parla tant, però de moment encara les tenim allà, no?
Encara les tenim, sí. A veure, és un tema que ja se n'ha parlat molt.
I tant.
I està judicialitzat. Però justament el que sí que és important és que de vegades sembla, no, últimament, el paper dels mitjans, que el MNAC només l'identifica amb Sixena, no? No
sí.
Dic per ara, dic en general, MNAC,
sí, que sí, que
tot,
sí,
és,
que sí.
Tot és Sixena. I justament iniciatives com aquestes de les arts en salut, diuen, home, és que el museu, afortunadament, és moltíssim.
Oh, i tant. És aquest, els temes mediàtics, no?
Sí.
I que, per exemple, se'n parla molt, després hi ha una baixada important i sembla que si hi ha hagut problemes ja s'hagi solucionat i no, allò continua latent, no? Però, esclar, ja no se'n parla. I tant.
Per això, projectes com aquests que són que cada dia, no? És a dir, que cada dia que estem fent aquests projectes amb els centres d'atenció primària per treballar temes d'ansietat o de prevenció de suïcidis, tots aquests projectes d'arts en salut que fem des del Museu Nacional són els que realment ens donen molt més sentit i no aquestes polèmiques així.
Oi tant. Ja ens en direm a parlar quan sigui el moment. El que val la pena és passar, perquè t'hi pots passar hores a l'AMNAC, eh? Jo hi vaig anar un matí, però dius, m'ha quedat al calaix veure, mare meva, ho podem anar fragmentant i així també us visitem tot sovint. Ara ens hem centrat en el que tindrà lloc a partir de la setmana que ve. Recordem que des de la mateixa pàgina web de l'AMNAC us redireccionen cap a doncs, aquest cartell d'activitats que hi ha. Guillem de Fac, moltíssimes gràcies per haver estat novament amb nosaltres.
Moltes gràcies i us esperem que,
i tant que sí,
podeu participar tant al museu en general o aquesta setmana descobrint el poder que tenen les arts per la nostra salut i benestar.
I esperem trobar-te també quan, perquè és un no parar, prepareu doncs, més activitats i les doneu a conèixer, tornarem a parlar de ben segur. Guillem, gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau, bon dia, adéu.
Doncs, com us dèiem, una vegada més hem parlat amb el Guillem de FAC Fullana Ferrer, que és el cap d'Acció Comunitària, Programes Públics i Comunicació del Museu Nacional d'Art de Catalunya, l'AMNAC. I preneu nota, les arts són font de salut, perquè s'està posant en marxa doncs, aquestes iniciatives mèdiques exitoses que ho demostren. Ens en parlava el Guillem. I d'això se'n parlarà i d'una manera molt extensiva del 20 al 26 d'octubre a l'AMNAC i altres espais en aquestes activitats que porten per nom Healing Arts Barcelona, la setmana que investiga les propietats curatives de la cultura. Repetim l'adreça web on us en podeu informar més, healingartsbarcelona.org. I atenció, si voleu guanyar entrades pel Museu Nacional, apunteu-vos al sorteig que estan fent a l'Instagram de la revista Sortida, @revistasortida. Entrades pel Museu Nacional d'Art de Catalunya, l'AMNAC. A l'Instagram, vinga, que estem fent un sorteig. De la revista Sortida, @revistasortida.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Són 3:15, continuem el passeu sense trucar i anem a parlar d'actors. No hem esmentat, no? Em va saber molt de greu la mort de Diane Keaton dissabte.
Sí.
No. Ho hem dit al programa que m'hem enregistrat pel vespre.
Sí, bueno, però també el començament també...
Bueno, farem un especial, no? Farà un especial
sí,
el Jaume,
ho he anunciat.
Home, clar que sí.
Ho he anunciat. I mira, ja que ara farem i parlarem d'actors, actrius, que van, doncs, se'ls va oferir un paper en pel·lícules importants.
I van rebutjar.
I van dir que no. Cadascú tenia els seus motius. Uns se'n van empenedir i molt, uns altres no se'n van empenedir gens. Bé, començarem amb Jack Nicholson, un actor que a mi personalment m'entusiasma. Bueno, i per què? Doncs perquè el Jack Nicholson... que ja tenia en el seu moment un nom important a Hollywood, li van oferir El Padrino, ni més ni menys. I a més aprofito la benentesa que per dir-vos que avui, a Dies de Cine Clàssico, doncs fan la segona part del Padrino, El Padrino 2, a partir de les 10 del vespre, i, evidentment, no hi trobareu a Jack Nicholson, que no va voler fer.
Perquè ho va rebutjar.
Sí. I sí que trobareu, en canvi, la presència de la Diane Keaton, que ella sí que doncs, va participar a les pel·lícules de Francis Ford Coppola. Bueno, doncs Jack Nicholson ja tenia un nom a Hollywood abans de que doncs, sortís la pel·lícula, es llancés la pel·lícula El Padrino. Venia de fer aquella pel·lícula sensacional Easy Rider, i que a més doncs, també és una de les pel·lícules que va marcar un canvi industrial del cinema, no? Era la primera opció que tenia Francis Ford Coppola, donat que Al Pacino es veu que no li acabava d'agradar massa, sobretot també entre la gent de la producció, perquè el veien allò que en diuen soso. Susseres. Sí. Aleshores, el Coppola pensava que era impossible que Nicholson, que Jack Nicholson, rebutgés el paper, però ho va fer. Ahir, con un pare, que diu, ho va fer. Va dir que no.
I es veu que no se'n van penedir mai, eh?
No, aquí està.
No,
ell va dir, o sigui, ell va rebutjar el paper per qüestions ètniques, no? Diu, per aquell... En aquells moments, ell creia que els indis havien de ser interpretats per indis, els italians per italians. I això ho va declarar ell, eh? I, clar, ell va dir, home, jo realment no sóc italià i no em sentiria còmode fotent-te italià, ja, perquè no ho sóc i no penso igual, no? I aleshores Jack Nicholson va dir no, evidentment es van decidir per Al Pacino, no hi havia un altre remei, i aquí ve allò que deies, no? Jack Nicholson no es va empenedir mai de la vida de no haver participat en una de les pel·lícules més impressionants i més importants de la història del cinema. Per què? Doncs, home, perquè aquest senyor doncs ha fet pel·lícules impressionants, com ara, per exemple, posar Alguien voló sobre el nido del cuco, El resplendor,
també,
i tantes pel·lícules sensacionals, no? Perquè, a més, és un... Mira, l'altre dia estava veient allò que diu el Jaume, un revisionando, i estava veient aquella pel·lícula que protagonitza el Tom Cruise, que és també de... que ell surt i fa de coronel, que té una mala llet increïble. Com es diu aquella pel·lícula? Algunos hombres buenos. I el paper... Bueno, és que faci el paper que faci... Sí. És, bueno, ara ja no, perquè el pobre doncs, està com està, no? I lamentablement ja... Doncs,
no crec que torni.
No crec que torni tampoc al cinema. Un home que tenia una cadira a la pista dels Lakers, al costat del
boig,
del bàsquet.
NBA.
Un boig del bàsquet de la NBA i, a més, al costat de pràcticament dels jugadors, de l'entrenador dels Lakers.
Se'l podia haver vist.
Sí, i tant.
Parlem del Nicolas Cage, que es veu que va dir no a The Matrix. Ha tingut una carrera cinematogràfica com una muntanya russa, amunt, avall, avall i amunt.
Sí, sí.
Hi ha molta gent que diuen que és un mal actor, que
sí,
no els agrada.
No els agrada. A mi no m'acaba de fer el pes, tampoc.
I en canvi hi ha gent doncs, que diuen que és bon actor, no? Per això doncs, hi ha els colors i gustos per tots. Hi va haver un moment que la seva carrera hauria pogut donar doncs, aquest gir radical quan va tenir la possibilitat de ser el Neo a The Matrix, una obra mestra de les Wachowski. De totes maneres, Nicolas Cage va rebutjar el paper per qüestions familiars. No volia anar-se'n a altres països durant molt de temps i deixar de passar doncs, la infantesa del seu fill, no? Perquè se li requeria per rodatge d'aquesta pel·lícula doncs, anar setmanes fora de casa. I també és la mateixa raó per la que es va negar a ser a Aragorn el Senyor dels Anells.
Imagina't.
És un home molt familiar, doncs, Nicolas Cage.
Sí.
Ara té 61 anys.
Aquest, ara no ho sé, perquè no he seguit... La veritat és un tipus de cinema que tampoc m'apassiona i no he seguit massa. Però si aquest a l'Aragón, aquest no... Era el Viggo Mortensen al final? És que no ho sé.
No.
Ho dic així perquè em fa l'efecte que era aquest el personatge del senyor de... Dic de... Si no, del Senyor de los Anillos,
sí.
Era? Sí, no?
Sí. Era o Viggo Mortensen, sí, ho era.
És que no, la veritat és que no, només he vist una, la primera de totes, però insisteixo, no és un tipus de cinema que a mi m'apassioni massa, no?
Un altre actor.
Adrian Brody. Sí, l'Adrian Brody...
També, el Senyor dels Anells.
Sí, es veu que l'Adrian Brody, sí, aquest sí que se'n va empenedir i força.
Es veu que sí.
Es veu que sí, de no fer el paper que li van oferir el Senyor de los Anillos. No, l'actor americà, en aquest cas, doncs no estava per la labor i el director Peter Jackson doncs, li va oferir interpretar un dels hòbits a la primera de les pel·lícules de la trilogia. No?
Sí.
Però Adrian Brody va dir que no, assegurant doncs, que ell buscava alguna cosa diferent. No era el tema que més li interessés. No? De tota manera, quan va veure la pel·lícula, quan va veure el llargmetratge, l'actor se'n va donar compte que s'havia equivocat, que l'havia pifiat, bueno, la veritat és que li va saber molt de greu i va dir, diu, sembla mentida, semblo estúpid. No sé com m'ho he mirat, però semblo tot tu de no fer...
T'ho veu rebutjat, oi?
Sí, el que passa és que, bueno, va tenir la sort que un temps després, no massa, de fet, mira, va ser l'any següent que, bueno, tot s'arreglaria, almenys per a l'amic Adrien Brody, perquè va aconseguir un Òscar al millor actor per una sublim interpretació, perquè és bestial, tot i que la pel·lícula és terrible, però bueno, terrible en el sentit de que és dura, és duríssima, que és el pianista de Roman Polanski.
Sí.
Que el paper que fa és sensacional i li va valdre, doncs, un Òscar a la millor interpretació.
I acabem amb Matt Damon per la pel·lícula Avatar.
Mm-hmm. Hòstia, Avatar.
Va tenir molts motius per rebutjar, doncs, el seu paper en aquesta pel·lícula de James Cameron. Perquè aleshores estava amb d'altres projectes. Estava filmant la pel·lícula Burn. I...
Hòstia.
Clar, hauria d'haver deixat la pel·lícula massa aviat i deixar-los també de banda, tota la gent, l'equip i tot plegat, doncs veu que li va saber greu. De totes maneres, el paper a Avatar s'hauria embutxacat més de 250 milions de dòlars.
Imagina't.
Ja que el contracte establia que s'anava a emportar el 10% de la taquilla, de la recaptació.
Déu-n'hi-do.
De fet, avui en dia Avatar continua sent la cinta més taquillera de tots els temps.
Ja veus tu, eh?
Imagina't tu aquesta pel·lícula de James Cameron, no?
Guaita, jo no l'he vista.
Avatar.
No m'ha cridat mai l'atenció, la veritat, sigui dita. Bueno, de tota manera, totes les pel·lícules també que ha fet el Matt Damon amb el Bourne, el caso Bourne i Bourne no sé quantos i Bourne no sé què, que déu-n'hi-do, també, no sé si li haurà reportat els 250 milions de dòlars que, doncs, li hagués portat a la butxaca, doncs, si hagués participat amb Avatar. N'hi ha molts altres, que us ho anirem explicant, el Warren Beatty, o la Meg Ryan, atenció també a la Meg Ryan, perquè Déu-n'hi-do, Kevin Costner, Tom Selleck, bueno, i quan parlem d'aquests intèrprets, parlem també de grans pel·lícules, de grandíssimes pel·lícules, però ja no ho desvetllem, ara.
No, ja anirem parlant.
Ho anirem comentant,
I tant que sí. I posarem una mica de música. Avui el nostre benvolgut Ricky té la tertúlia de les pilotes.
Sí.
Hi ha hagut lliga, però ja molt a parlar, ja a parlar de la derrota del Futbol Club Andorra, de la derrota del Morabanc.
D'Andorra, sí.
També l'inici de la Lliga de Primera, que tot sembla apuntar que serà aquest proper cap de setmana, aquí al Principat d'Andorra.
Això van dir-ho, no? El 18.
Avui recordarem una formació de rock progressiu andalús dels anys 70, Triana.
Fantàstics.
Escoltarem qui era, doncs, el seu líder, Jesús de la Rosa Luque,
que
ens va deixar d'un accident de trànsit, com tants i tants i tants cantants d'aquell moment.
I tant.
Venia de fer, doncs, un concert al País Basc i va morir, doncs, amb aquest fatal accident l'any 1983, ja fa molts anys,
Van, doncs, ser uns pioners, del que seria flamenco rock, no? Els grans Triana.
Tornem a les 7 del vespre. Adéu-siau.
Fins ara.